A continuació, a Ponset Ràdio, reemissió del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni.
Bé, començarem aquest ple, sessió ordinària. Com és habitual, si alguna persona al públic vol prendre la paraula, senyor Joan Roviralta, d'Esquerra Republicana.
Bé, a veure, bona nit. És un dia, veieu el temps que fa. Tot aquí ja vaig advertir el passat dijous que volia que la nostra moció sobre la creació d'una comissió municipal de seguiment de la problemàtica i d'estudi del trasllat de la discoteca Guada tingués veu al ple. I no se'ns ha fet cas, perquè en definitiva no es vol que Esquerra formi part d'aquesta comissió, malgrat la llarga conversa que vaig mantenir amb l'alcalde, on vam valorar l'estat de la qüestió i possibles alternatives, ara la llegiré. Sessió local de Sant Celoni, Esquerra de Sant Celoni, la Batllòria, 3 de març del 2010. En Joan Rubiralta i Soriol, president de la secció local d'Esquerra de Sant Celoni i la Batllòria, actuant en nom d'aquesta secció local, proposa al ple de l'Ajuntament l'assumpció de la moció següent. Moció per la creació d'una comissió municipal de seguiment de la problemàtica i d'estudi del trasllat de la discoteca 4. Atès que des de fa molts anys la convivència a la zona propera a la discoteca 4 de Sant Celoni es troba alterada per l'excés de soroll, l'horari d'obertura, els desperfectes diversos que es fan en propietats del veïnat, els crits dels usuaris i usuàries, la trencadissa de vidres i el consum de begudes alcohòliques i drogues a l'entorn de l'esmentat centre, atès que la situació cada vegada es va fer més insostenible per part del veïnat, havent de fer manifestacions i protestes sorolloses per tal que els escolti, atès que algunes persones afectades ja estan plantejant vendre el pis per anar a viure a una altra zona més tranquil·la i alguns ja ho han fet, atès que ja el juliol del 2000 i a proposta d'Esquerra ja es va crear una comissió semblant per resoldre la problemàtica de la forestal que va tenir un final feliç, proposem que s'aprovi la següent resolució: que es crea una comissió municipal de seguiment de la problemàtica i d'estudi del trasllat a la discoteca 4, feta per l'equip de govern, o sigui, composada per l'equip de govern, representants de totes les forces polítiques del municipi, representants dels veïns afectats i representants de l'empresa discoteca 4, que es constitueixi de manera urgent i que es posi a treballar de la forma més ràpida possible. Això és la moció. Altre tema. També el pla anterior vaig demanar que es revisés la conveniència de canviar la programació de l'escola d'adults pel que fa a l'ensenyament de programari propietari i voldria saber si es pensa fer. Aprofitaria per dir que, a més del Bright, s'ensenyés tota la suite OpenOffice i alguna distribució del Linux, com ara la d'Ubuntu. Ubuntu és una distribució que acaba de treure una nova versió molt més potent que l'anterior i amb més prestacions que Windows 7 mateix, que és l'última versió de Windows. De cara a l'Ajuntament, cal dir que l'empresa Canonical o la web www.ubuntu.cat podria donar-los tot el suport tècnic que els calgués. Sobre els punts de l'ordre del dia d'aquest ple, voldríem fer els següents comentaris. El punt 2, la modificació del pla general del sector de Can Riera de l'Aigua. Creiem que aquesta modificació puntual només hauria d'afectar els terrenys necessaris per fer l'hospital i res més. No és acceptable que amb l'excusa de fer aquesta modificació féssim un nou ARES, perquè no s'ha d'oblidar mai el resultat de la consulta popular sobre aquest tema. Punt 3. Modificació del pla general de Cal Alzina 9. Si és per la construcció d'un nou parc de bombers, em sembla correcte, perquè ja tocava. Punt 5. Sobre les obres de Surer. Creiem que s'ha posat en aquest punt per millorar el subministre i la qualitat de l'aigua que ha de veure la nostra ciutadania. Per tant, em sembla correcte. El punt 6, arrendament del local per posar-hi serveis municipals. Creiem que seria molt millor que per comptes d'arrendament s'anés per l'opció de compra o de la permuta, tot i tenint en compte els problemes de la hisenda local. El punt número 7, modificació de crèdit. Cal tractar aquest punt si tenim un nou pressupost aprovat? No seria millor retirar-lo? Sobre el punt número 8, volem fer un aclariment. Si l'adequació del pla local d'habitatge es basa en el pla d'habitatge que es va fer el pla d'habitatge 2004-2019, que va durar 2 anys de feina i es va aprovar el 2006, és una adaptació d'aquest pla o és un pla nou? Perquè si fos així no ens seria malament que s'adaptés les condicions d'aquest pla ara, no, el 2010. Però si se n'ha de fer un de nou, creiem que és una despesa innecessària. El punt número 9, les taxes del centre d'expressió, ens serviria bé que s'apuntessin, que s'apugessin el que costa el cost de la vida, amb els ajuts i subvencions que convinguin. El punt 10, la difusió del camí de Sant Jaume, estem totalment d'acord en aprovar-lo. El 10, els plans locals d'ocupació, explicarem una mica en què consisteix, no dic tant pels que sou aquí, sinó els que ens escolten. El govern ha previst la contractació de més de 13.200 persones en atur mitjançant els plans extraordinaris d'ocupació local, atès que s'han rebut un total de 1.665 sol·licituds de projectes presentades per les necessitats locals. Els plans extraordinaris d'ocupació local que combinen activitats de formació i de treball per a persones en atur estan vinculats al sector bé tradicionals o bé emergents que generaran ocupació com per exemple les tecnologies de la informació i la comunicació, les energies renovables, l'eficiència i l'estalvi energètic i la rehabilitació d'habitatges, edificis o equipaments de titularitat o ús o d'ús públic. Amb l'atorgament d'aquests plans, el govern reforça les mesures adreçades a millorar la situació de les persones en atur invertint en la seva preparació, combinant la formació i el treball en aquells sectors tradicionals o emergents que creen ocupació. No cal dir que estem a favor de qualsevol iniciativa que ajudi a disminuir l'atur de la nostra vila. El punt 12, la moció de la CUP sobre els cementiris nuclears, ATC. Tot i que creiem que no és probable que n'hi hagi cap al municipi, sí que ho és que n'hi haurà un escó, és possible que n'hi hagi un escó. I per això, com que no volem que no n'hi hagi lloc de la nació catalana, val la pena que s'aprovi. El punt 13, moció de recuperació de memòria històrica. Nosaltres només hi estaríem d'acord si aquesta recuperació afectés a totes les persones de Sant Celoni i la Batllòria afectades per la repressió franquista. Si és així, caldria aprovar-la. En cas contrari, no. I per acabar, faria una recomanació amigable als regidors i regidores que hi ha aquí. Agrairia que les intervencions dels regidors i regidores fossin més concretes, sense divagacions cap a temes que no tenen res a veure amb els punts que s'està tractant i especialment sense repetir arguments que ja s'han dit. Totes les persones que ens escolten hi sortirien guanyant i acabaríem abans. Gràcies.
Bé, començaríem doncs el ple. Tota la relació de punts, com que ja els anirem tractant al llarg del ple, doncs segurament alguns dels comentaris que s'acaben de fer doncs ja s'aclariran o probablement es puguin contestar. Bé, sobre la concreció, les intervencions, home, li agraeixo el suggeriment i intentarem, almenys pel que m'afecta a mi, miraré de ser el màxim de concret i no repetir masses arguments, i li agraeixo la seva suggerència. Espero que tots ho tindrem en compte. De tota manera, també és cert que, clar, quan un entra a fer reflexions o comentaris d'alguns punts i segurament no, pel motiu que sigui, no té tota la informació, doncs corre el risc de vegades ser molt concret, però, clar, errar el tret, no? I potser avui ha passat en algun dels punts. Suposo que quan els expliquem i el comentem, doncs això es podrà visualitzar. En relació al tema del programari, com ja li vaig dir l'altre dia, ho recollim i ho valorarem. En aquests moments no està previst fer-ho, però ho recollirem i veurem quines són les opcions de poder-ho incorporar en els diferents cursos que es facin. No? També és cert que hi ha una demanda per part dels usuaris d'una determinada tipologia, que és la que a nivell laboral doncs més sovint necessiten, i per tant es prioritza allò que en el mercat laboral moltes de les persones llavors es troben. El que faríem en primer lloc seria votar l'urgència d'un punt que avui els hem fet arribar als grups, vinculat a l'aprovació inicial del ple del pressupost que es va fer en el ple anterior, que seria l'aprovació del conveni amb Sorea per la modificació del contracte de gestió del servei de subministrament d'aigua potable per tal de fer possible l'avançament del cànon per poder finançar el tema del pressupost tal com ja vam explicar en el ple anterior. És un expedient que no el teníem acabat de preparar i el presentem d'urgència perquè s'ha treballat aquesta setmana. No era segur que el tinguéssim a punt, ha estat possible i ens semblava, donat que es va fer l'aprovació inicial del pressupost, poder fer l'aprovació d'aquest punt també avui mateix. Per tant, hauríem de votar l'urgència.
Sí. A favor.
Molt bé. Per tant, començarem, si us sembla, una mica per tancar-lo. Tractem ja aquest primer punt com urgència ara ja, i així ja l'enllestim, diríem que d'alguna manera ve de l'aprovació del ple. Una mica ja es va explicar això en el ple anterior. El que fem és, per tal de poder disposar dels recursos per donar serveis, els serveis de necessitats socials, educatius, de promoció econòmica, es necessita uns recursos que en aquell moment no disposàvem, i per tant, donada l'excepcionalitat de la situació i de les necessitats, vàrem considerar com una excepcionalitat obtenir recursos adelantant el cànon d'anys posteriors. Això requereix una modificació lleu en el contracte que ho permeti fer, i la signatura del conveni amb Sòria per fer efectiu aquest acord. I, per tant, aquest és el punt que portem a votació.
Sí? Sí, vot favorable.
Serrat?
Sí, bé, nosaltres hi votarem en contra perquè entenem que és un punt que és la continuació del pressupost. Ja vam deixar en el ple anterior, doncs, establerts tots els arguments per als quals votàvem en contra del pressupost. No entenem massa aquest avançament de cànon de 150.000 euros, i també entenem que bàsicament aquesta quantitat anirà destinada a la implementació de dos agents més a la plantilla. I bé, no ens volem repetir, però ja vam exposar l'altre ple que enteníem que no era una mesura, doncs, adequada i ni prioritària en aquest moment, ni més després de l'informe que es va presentar sobre la policia local. Per això votem en contra.
Bé, per tant, aprovaríem el punt. Disculparia l'absència per part del grup socialista del Josep Capote, que per qüestió de malaltia s'ha trobat malament, no, avui no pot ser-hi, i el Manel Bueno per un problema també familiar, de malaltia un familiar directe. El següent punt seria l'aprovació, si escau, de l'acte de la sessió del dia 25 de febrer. Si no hi ha cap comentari, el donaríem per aprovat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació relativa al canvi de classificació del sector Can Riera de l'Aigua. Aquest punt el que es fa és una modificació puntual per passar un sòl rural, rústic, a sòl per equipament, i per tant l'espai necessari per poder-hi ubicar el nou hospital, fruit de l'acord que vam adoptar els tres grups del consistori. Per tant, és la tramitació que ha estat precedida per informes de medi ambient, informes de política territorial, que caldrà sol·licitar a partir de l'aprovació inicial alguns informes més, i segurament entremig de l'aprovació inicial i la provisional probablement s'incorporarà algun informe més fruit d'aquestes gestions.
Favorablement.
Una prèvia en relació a l'aprovació de l'acte del ple anterior. Dic que no m'he recordat de dir que bueno, tornem a reiterar que enteníem que no calia un ple extraordinari pels pressupostos i que ho podíem haver fet aprofitant el ple d'avui. I en relació al ple de la modificació puntual de Can Riera de l'Aigua, doncs el vot de la CUP serà afirmatiu. I bé, ara procediré a fer algunes divagacions i sobre el tema d'aquest punt. No sabem què vol dir Esquerra Republicana quan ens diu que no fem divagacions i que els que ens escolten ho agrairan. Nosaltres entenem que si calen fer argumentaris i explicar els posicionaments i per què diem sí i no als punts que es porten a votació, i que entenem que que és més, bueno, que volem convèncer amb les nostres argumentacions i que no és suficient, doncs, les explicacions de votar els punts sí o no. Per tant, votem afirmativament d'aquest canvi de Pla General de Can Rierol de l'Aigua. I el que volem dir és que, doncs, amb el punt que avui es porta a votació al ple, el que queda plenament acreditat és que l'ARE i l'hospital no eren dues coses que anaven conjuntes. Durant tota la campanya que es va fer pel referèndum de l'ARE, Convergència ens va venir dient que dir sí a l'ARE era dir sí a l'Hospital de Can Rierol de l'Aigua, i avui, doncs, estem aprovant un punt que ens diu anem a modificar els terrenys de l'hospital per fer-hi i de Can Rierol de l'Aigua, perdó, per fer-hi un hospital, i sabem que això va deslligat de l'ARE. Realment, Convergència i Unió va fer una campanya molt bona amb el tema de l'hospital i de l'ARE, perquè encara avui, per exemple, a la CUP ens sentim dir, doncs, per què estàvem en contra de l'hospital. Tornem a repetir, nosaltres som els primers a estar a favor de l'hospital, i el que passa que no estàvem a favor de l'ARE. Almenys, fruit d'aquesta intensa campanya de debat, vam convèncer, i de la votació popular que va haver-hi a Sant Celoni, vam convèncer l'equip de govern que Sant Celoni no volia l'ARE. L'interrogant que avui encara tenim sobre la taula, perquè encara esperem que el senyor Nadal, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, ens truqui, com tal i com es va comprometre a la reunió que vam tenir amb el senyor de Olofeu, el senyor Castanyo i jo mateixa a Barcelona, al Departament de Política Territorial, ens va dir que ens diria alguna cosa sobre què passava amb l'àrea de Sant Celoni, perquè recordem que a data d'avui la Generalitat, el tripartit, encara no ha retirat formalment de l'àrea de Sant Celoni, o sigui que està parat, però res no obsta a que pogués decidir tirar endavant a l'àrea de Sant Celoni. Bueno, a part, pel que sabem, de fet l'ARE no es para tant per serveis, la votació serveix més per convèncer l'equip de govern, la votació que es fa aquí a Sant Celoni, i no tant per convèncer el tripartit, perquè sabem que aquests àrees estan parats perquè s'ha d'aprovar tots els del Vallès Oriental i els de Granollers i Montornès, es veu que presentant algunes dificultats tècniques, i això fa que no tiren endavant. Per tant, emplacem el tripartit que, si us plau, digui ja definitivament que deixa aparcat l'àrea de Sant Celoni i que no continua amb aquesta política de construir nous pisos quan a data d'avui, doncs, està plenament vist que els pisos estan buits, que cal apostar per la rehabilitació i que no és una bona política en matèria d'habitatge. Per això el nostre vot és favorable.
Bé, jo més enllà de tornar a discutir tot el tema de l'àrea, que el vam discutir àmpliament, el vam posar a votació de la ciutadania i la ciutadania, doncs, va expressar el que pensava. Els que van anar a votar ens van dir el que pensaven, un percentatge prou destacable d'un 30%, i per tant a partir d'aquí l'equip de govern el que fa és seguir allò que la ciutadania vol, cosa que, bé, que no havia passat mai a Sant Celoni. Per tant, penso que al final la reflexió, el debat que entre tots vàrem crear i el fet de posar-ho precisament a votació de la gent, doncs, ens dona una experiència a tots plegats prou positiva que ens orienta cap a un determinat camí, no? I que nosaltres, evidentment, doncs, hem acceptat, defensem, perquè pensem que és la nostra obligació, més enllà de la posició que com a partit vàrem defendre. Per tant, aprovaríem aquest punt per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació relativa a la construcció del Parc de Bombers de Cal Alzina Nou. De fet, aquest és un punt molt, molt similar a l'anterior, en el que l'equipament és el parc de bombers. Per tant, el que es fa és una modificació per requalificar uns terrenys per tal de poder-hi ubicar l'equipament de bombers. I per tant, és el tràmit que ara s'inicia i que haurà de seguir un procediment similar al que he explicat abans.
Bé, el nostre grup també vota favorablement.
A favor.
Molt bé. Quedaria aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt, que és la verificació, si s'escau, del text refós de la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació relativa a Can Xarando. Aquest és un punt que ja l'hem portat al ple en diverses ocasions, que té com a finalitat fer una modificació del pla general per tal de preservar la línia del que és la força precisament en aquella zona i per tant evitar que en un futur doncs, es pugui construir i es pugui tapar el que és la força. I bé, quan es donguin unes determinades condicions doncs, sigui possible, igual com s'ha fet amb la torre del carrer de les Valls, doncs, també poder-ho fer bé amb una altra part del que és la força. Es va fer l'aprovació inicial, des d'Urbanisme varen suggerir alguns canvis, és una qüestió molt i molt tècnica, i ara el que fem és incorporar les modificacions suggerides per Urbanisme de la Generalitat i d'alguna manera doncs, aprovar el text refós que incorpora totes aquestes modificacions, que tenen a veure amb el sostre que s'incorpora al perdre la zona que s'allibera per no poder ocupar i per tant un tema d'alçades, no?
Sí. Bé, verifiquem favorablement.
Molt bé.
A favor.
Passaríem al següent punt, el número 5, que és l'aprovació inicial, si s'escau, de l'actuació conjunta d'obres i instal·lacions de Sorea desenvolupada amb tres projectes constructius segons el contracte subscrit per la gestió del Servei Públic d'Abastament d'Aigua Potable al nostre municipi. Bé, aquest considerem que és un punt molt important, jo diria que probablement és dels més importants que haurem aprovat aquesta legislatura. Té a veure amb un tema molt important que és el de l'aigua, que tots sabem que és un bé escàs i que hem de ser capaços de gestionar el més acuradament possible. Implica unes inversions molt importants. Bàsicament és un nou dipòsit i una planta potabilitzadora. Jo crec que és important que la construcció d'aquesta planta i tots els projectes que l'acompanyen dona garantia de cara al futur que l'aigua que se subministrarà als ciutadans i ciutadanes doncs, serà d'una excel·lent qualitat. Per tant, aquest és un projecte que té una suma més de 5 milions d'euros. Per tant, estem parlant d'una inversió molt i molt important. Per això ens ha semblat adient que vingués a Lluís Ubach, que és l'enginyer, el tècnic que ha portat el tema, i ens pugui fer una explicació d'en què consisteixen aquestes inversions. Era difícil trobar una ubicació en què tothom ho veigués bé i al final la tecnologia ens permet, em sembla, que resoldre-ho d'aquesta manera.
Sí. Bueno, bona nit. No entraré en més preàmbuls, que l'alcalde em sembla que ja ha presentat prou bé en què consisteix en aquesta actuació de millora de l'aigua. Llavors, aquí només una mica explicar que actualment Sant Celoni té tres punts d'abastament d'aigua crua, com podeu veure en aquest plànol. Per ordre d'importància, el primer seria el de les mines de Palau, que estan situats en terme municipal de Santa Maria Palau-Tordera, que són mines de molt, bastant superficials de la Tordera. El segon abastament seria el de la zona de la Llòria, són els pous situats a la zona de les Ferreries, i el tercer actualment doncs, és mitjançant una derivació del canal de Tiella, que porta aigua del Ter fins a la planta de Cardedeu, que tenim un pou situat aquí a la zona de Can Reverter, és el pou de 39, d'aigua crua. Llavors, tots aquests abastaments avui venen a parar a la zona de la Salle, on tenim el dipòsit de la Salle, i sense més tractament que una cloració i prou. Llavors, en aquesta millora, justament el protagonista seria l'estació de tractament de potabilització d'aigua potable, a partir d'ara ETAP, i el dipòsit que substitueix l'actual de la Salle. Llavors, aquest justament és la implantació on tenim el dipòsit de la Salle. La primera actuació que s'haurà de fer doncs, és derivar els cabals que arriben actualment a la zona nord de la parcel·la, situats per aquí, i portar-los provisionalment directament al dipòsit de la Salle i a partir d'aquí doncs, faríem els dos bombaments el dipòsit del turó, el nou dipòsit del turó, i el dipòsit del Virgili. I el que seria el pis de la Salle continuaria en aquesta primera fase funcionant amb el mateix dipòsit que actualment existeix. Això ens permetria enderrocar tota aquesta zona d'aquí on actualment hi ha un aigua barreig, la cloració i una barraca que era inutilitzada i poder construir, sense evidentment doncs, mantenir el servei, aquest nou dipòsit receptor d'aigua crua de la mina de Palau. I aquí doncs, tenim un calderí, és pel tema dels cops de dieta de l'aigua de la Vall-llòria i el quadro elèctric. Aquesta és una secció d'aquest dipòsit de tractament on podem veure una mica que la previsió que hem fet un dipòsit soterrat a la part alta del dipòsit que permet doncs, deixar la parcel·la lliure per altres usos, que després en parlem una mica, i que la tecnologia que s'ha utilitzat aquí són de bombes submergibles invertides que tenen la particularitat de que són silencioses, òbviament perquè estan submergides, i a més que permeten aprofitar al màxim el dipòsit. Aquestes bombes són de gran dimensió. Penseu que si fossin al revés, l'aspiració és una zona mitja, perquè a sota tenen el motor i sempre queda un tros d'aigua doncs, que es perd una bona part de capacitat del dipòsit. I doncs, això, evidentment, a la zona que es troba doncs, té un avantatge d'eliminar pràcticament el soroll, i aquestes instal·lacions no han de fer cap soroll, perquè l'únic que hi ha aquí és aquest mecanisme mecànic dels quatre motors, les quatre bombes i res més. I doncs, aquí veieu que la cota que s'ha situat està doncs, per sota de la cota actual del terreny, el qual doncs, permetrà, que hem fet també una millora, que és preveure dintre d'aquesta mateixa actuació l'enderroc de l'actual dipòsit de la Salle, el rebliment del forat i un pavimentat de tota la zona per l'utilització d'aquest espai com un aparcament. Això també està inclòs dintre d'aquesta actuació. Llavors, diguéssim, d'aquest dipòsit de recepció enviaríem les aigües bombades cap a provisionalment a aquests dos dipòsits que hem dit i els altres dos directament a, quan estigui això construït a la nova estació de tractament de Can Sants. Aquesta estació de tractament, perquè l'espai ho permet, doncs és una estació de tractament de filtres oberts, que s'anomena, a diferència del que seria un filtre tancat, que seria, per entendre, l'únic que són els filtres de les piscines convencionals. Doncs aquí arriben aquests dos abastaments que veiem aquí, que serien el de Palau, que ve del dipòsit que hem vist abans, i el de la Vall-llòria, i a partir d'aquí entraria en la zona d'aigua barreig, aireació i una precloració. I a partir d'aquí, floculant també, entraria en la zona de filtratge pròpiament, i dipòsit d'aigua neta, i a partir d'aquí una part ja bombaríem cap als dipòsits del Turó i Virgili i una bona part en aquests dos dipòsits que són els que de fet substituirien el de la Salle. Són dos dipòsits de 1.000 metres cúbics que substitueixen doncs, aquest de la Salle. Aquí bueno, tenim doncs, el tema dels reactius i un espessidor de fangs. Emplaçament a la parcel·la, perquè veieu els que coneixeu aquesta zona, actualment aquí és on s'està fent el tir, que hi ha un talús, que sembla que la parcel·la acabi aquí i realment doncs, la parcel·la té un tros més llarg cap allà, per tant situaríem aquests dos dipòsits a la part de darrere i refent aquest talús una mica doncs, com a tema camuflatge d'aquests dipòsits que gairebé no es veurien i en aquesta zona d'aquí, veurem la propera, situaríem aquesta, no té massa interès. Saltarem, situaríem el que seria pròpiament la planta de tractació. O sigui, aquest seria una mica la implantació, l'arqueta de recepció, aquí el tema de l'aigua barreig i pròpiament el filtratge, la sala de bombeig, els reactius, uns vestidors i aquells senyors dels dipòsits. Bé, aquí ja seria una mica més en detall, penso que tampoc val la pena entrar-hi massa. Aquí una secció on veiem que bueno, una mica, doncs, aquesta instal·lació és una instal·lació força complexa. Doncs, clar, té aquests vasos que s'han fet doncs, amb coda soterrada per aprofitar al màxim el terreny i el que pròpiament seria doncs, la nau oberta. Veiem aquí doncs, unes saques per fer el canvi de sorres. I, bueno, una mica de secció. I llavors, per completar l'actuació, doncs, evidentment, doncs, tot això s'ha de lligar amb una sèrie de canonades. Aquí tenim bàsicament les, des de l'ETAP, ens situem, aquí seria la zona de Can Sants, on estem proposant doncs, aquesta nova ETAP i els dipòsits substitutius dels de la Salle, i a partir d'aquí bombaríem el Virgili, el Turó i aquesta connexió de canonades fins a la bifurcació actualment de l'Avinguda Catalunya amb Rectoria Vella, és això? Sí, no? Precisament Rectoria Vella, on arriben el bombament de la Salle, de la Vall d'Oria. I a més, a partir d'aquí hem fet una altra millora, que és una prolongació d'aquesta canonada, des d'aquest punt fins a l'encreuament aquí amb la via del tren, per portar el que és el pis de la Salle fins a tota la zona del Molí de les Planes, la Vall d'Oria, que això ja hi és, la canonada des d'aquí fins a la Vall d'Oria, i tota la zona de Partagàs, doncs dotant de tota aquesta zona de bastanta més pressió que actualment avui disposen. I això és una mica l'actuació que vam presentar.
Molt bé, gràcies, Lluís. Sí, sentit el vot?
Bé, provem.
Sí, Albert, de la CUP.
Sí, bona nit. Des del CUP votarem favorablement, però abans de continuar amb el següent punt volíem fer un matís que se m'han generat més dubtes després de l'explicació de... Bueno, se m'han generat o se m'han resolt una mica els dubtes que tenia són d'aquest punt. La pregunta que volia fer és anar relacionada amb els dipòsits i l'impacte visual que podien tindre aquests a la zona de Can Sants. Vist l'explicació d'en Lluís Ubach, doncs sembla que era clar que estan integrats entre el mateix terreny amb el talús natural que hi ha, no? Però el que no queda clar és en l'expedient d'aquest punt hi ha un paràgraf que diu textualment: en cas que es consideri necessari durant l'execució es preveuran actuacions de camuflatge mitjançant, si s'escau, atalussament de terres i vegetació per tal d'integrar la cara dels dos dipòsits que donen al costat del camp de futbol. Jo suposo, després d'aquesta explicació, em queda clar que es té en consideració els talusos i que es té en consideració que no hi hagi el menor impacte ja paisatgístic possible.
Sí, de fet, aquest tema s'ha estat estudiant molt, s'ha estat valorant per tal de precisament això, no? Que l'impacte sigui el menor possible. És un tren que queda a dos nivells amb aquest talús i treballant-lo una mica pràcticament no es veurà. Pràcticament no es veurà. Inclús vam estar sobre el terreny fent algunes mesures i mirant-ho. Era un tema que ens preocupava, és a dir, no volíem que allà es veigués una infraestructura, no? Inclús el que és l'edifici queda al lateral, precisament buscant això, buscant el menor impacte possible. De fet, des del camp de futbol, quan s'entra al camp de futbol, pràcticament no taparà res. Si t'hi poses al davant és possible que, no, el visualitzaràs més, però des d'aquesta distància pensem que pràcticament no tindrà cap impacte. Sí, Lluís, si vols comentar alguna
cosa. Sí, bueno, justament a comentar que aquest projecte es va retrasar doncs, 3 mesos perquè l'hem hagut de refer. O sigui, de fet, inicialment, i si mireu en detall la documentació, encara podreu veure en el geotècnic encara es veu l'emplaçament del que inicialment preteníem fer, que hi havia doncs, l'edifici allargat i que tenia molt més impacte, i justament doncs, a decisió de l'equip de govern doncs, això va ser doncs, modificat i, bueno, i de fet, refet tot el projecte. Això ho podeu veure concretament en el geotècnic, veureu aquest emplaçament que era diferent, amb molt més impacte del que aquest nou doncs, té.
Molt bé, passaríem doncs, al següent punt, que és l'adjudicació provisional, si s'escau, del... Perdó? Sí. L'adjudicació provisional, si s'escau, del contracte privat per l'arrendament d'un local destinat a serveis socials. La Laura Costa farà una mica d'explicació.
Simplement, bona nit. Bé, per ara el local de serveis socials està a la primera planta del carrer Santa Fe. Fins ara doncs, ha donat el seu servei. És cert que el servei va començar farà més de 20 anys i només hi havia dues persones atenent-lo i ha anat generant doncs, òbviament molts més serveis i molts més àmbits d'actuació i hem acabat doncs, aproximadament amb una trentena de professionals i per tant doncs, al llarg del temps i al llarg dels dies tots sabíem doncs, que no acabava de reunir avui les condicions que pertocaven. Internament provoca en aquests moments doncs, males condicions laborals perquè allò era una casa, perquè hi ha problemes de càrregues a l'estructura i perquè doncs, els habitacles no estan preparats per això i bueno, per més detall doncs, no hi ha sala d'espera, els serveis administratius estan a l'entrada i per tant quan una persona entra directament als serveis administratius i funciona bastant de sala d'espera i fa que doncs, els serveis no puguin treballar bé, etc. I pel que fa externament, doncs, tampoc és la millor atenció que estem donant a les persones i més en aquest servei doncs, que té un volum més alt de persones amb dificultats que són les que hi van. Està en un primer pis sense ascensor, és cert que hi ha ascensor a l'edifici del costat, que és a l'edifici de l'escola d'adults i que es comuniquen, però no va directe al local de serveis socials, les escales són petites, etc. Donat que no hi ha possibilitat de reestructuració ni econòmica ni arquitectònica, bé, doncs es proposava d'una vegada per totes, no? S'ha estat al cap de molta gent durant aquests últims anys, jo diria, i s'ha trobat la possibilitat de poder buscar una opció per, com a mínim ara, doncs, dintre de les mesures de crisi en els serveis socials, de tenir més personal, de posar-hi més pressupost, de treballar amb noves mesures, doncs s'inclou aquesta del nou local per poder donar una millor atenció i sobretot per poder treballar-hi bé. Dir que amb el grup del PSC, doncs, per exemple, ens ho vam anar a mirar i vam anar a parlar també amb la directora de l'àrea i també es va oferir a la CUP, però no ho vam fer, i que en qualsevol cas, doncs, si hi ha algun dubte o alguna altra cosa, doncs ho resoldrem.
Sí, Jordi?
Si nosaltres votarem afirmativament, però demanaríem que es reactivés una comissió que havia funcionat temps enrere, que la comissió de pla d'equipaments, que havia funcionat com a ponència i que seria molt interessant que tots els grups municipals doncs, formessin part d'aquesta comissió. És un prec.
Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Gràcies. Bé, el nostre vot serà d'abstenció, de la mateixa manera que ens vam abstenir l'aprovació inicial en el ple del desembre del 2009. I les raons és que, si bé és cert que per una banda estem totalment d'acord amb que actualment les dependències que tenen els serveis socials són totalment obsoletes, inadequades, presenten unes barreres arquitectòniques totalment insalvables, no hi ha espais adequats per l'atenció dels ciutadans, no hi ha sales de reunions, etc., i que evidentment això dificulta amb la feina dels professionals que aprofitem per felicitar per la feina que estan fent. Si bé ser per una banda això, també doncs el que de la mateixa manera que ja ho vam exposar amb l'aprovació inicial, doncs el que vam dir és que avui vam portar a votació unes clàusules per adjudicar un contracte d'arrendament per un període de 10 anys, un contracte d'arrendament amb una renta mensual de 2.500 euros a part IVA, i el que vam dir en el seu moment és que en aquest expedient trobàvem a faltar unes justificacions econòmiques que avalessin, i que el propi alcalde va dir que, doncs, que segurament que sí que es trobava a faltar en aquest expedient uns estudis econòmics que justifiquessin per què s'havia optat per la renta de 2.500 euros. Què passa? Els locals pels quals es feia la licitació, que estiguin al centre, tampoc no són molts. O sigui, i per tant, entenem que es podria haver intentat aconseguir una renta més baixa pel local. Per tant, com que no hi ha hagut una justificació prou tècnica de la quantitat, estem parlant d'un import considerable, si entenem que aquest lloguer es pot fer per 10 anys, doncs com que trobem a faltar aquest estudi tècnic que avali per què s'ha triat aquesta renta mensual de 2.500 euros, doncs ens abstenim.
Bé, crec que a l'aprovació inicial ja ho vaig explicar. Certament no hi havia un informe. Sí que es havia fet l'estudi, sí que a nivell tècnic es va fer una valoració econòmica, es va recollir informació per tal de calcular quin ens semblava que era el preu més adequat en el context econòmic en el que estàvem, que probablement és molt per sobre del que tindria uns anys enrere. Bé, satisfets de provar aquest punt, que pensem que donarà un molt bon servei a l'àrea de comunitat, als serveis socials i als seus usuaris. Per tant, quedaria aprovat per 13. Molt bé. I dues abstencions. Sí, ja hi treballarem. Ho recollim i mirarem de convocar-la per treballar. Ja n'he pres nota. El següent punt és el número 7, que és l'aprovació, si s'escau, de l'expedient de reconeixement de crèdit i de modificació de crèdit del pressupost prorrogat per al 2010. Bé, aquí el que fem és una modificació de crèdit a partir del romanent de tesoreria del 2009 que ens permet fer front, bàsicament... Perdó, crec que abans explico això i després votem el vot particular que vau presentar a la comissió. Per tant, és una modificació de crèdit que a partir del romanent de tesoreria amortitzaria de manera anticipada el préstec que es va signar a finals de 2009 per tal de poder donar resposta a necessitats de despesa corrent per valor de 294.516 euros. Es dona compliment a la sentència del contenciós administratiu. Exacte, sí, de la sentència del contenciós administratiu número 12 a Barcelona en referència al senyor Manel Morales, pel que l'Ajuntament ha de pagar una quantitat d'indemnització per dany moral i un altre concepte de retribucions deixades de percebre per un import de 71.029 euros. I el tercer punt és el compliment del pacte 11 de l'escriptura d'opció de compra signada per l'Ajuntament de Sant Celoni amb el senyor Joan Salicru i amb el senyor Felicia Ella. Són dos opcions de compra de terrenys ubicats al sot de les Granotes i que aquest pacte 11è l'Ajuntament va assumir el compromís de fer-se càrrec de la despesa de la plusvalua que generava aquest procés de compra-venda. Llavors, en la comissió informativa, el grup municipal de la CUP va presentar un vot particular, si el voleu comentar, i llavors passaríem a la seva votació.
Sí, el vot particular que vam presentar anava en el sentit de poder procedir la votació diferenciada dels tres punts que configuren aquest punt número 7. Entenem que no hi ha nexe de causalitat ni relació entre els tres punts. Estem parlant, per una banda, d'indemnitzar uns danys morals, d'una altra banda, d'amortitzar anticipadament un préstec i, d'una altra banda, de que l'Ajuntament assumeixi l'obligació de pagar unes plusvàlues. Com que el posicionament de la CUP és diferent en aquests tres punts i com que els tres punts no guarden relació entre ells, demanem, sisplau, que el ple acordi que es puguin votar per separadament perquè cadascú pugui dir el seu posicionament en relació a cada punt concret. Que no ha de perquè ser igual que el pronunciament general sobre els punts.
Bé, com a Convergència i Unió, l'avaluació que en fem, les modificacions de crèdit sempre comporten punts i temes diversos, no? I s'intenten agrupar en forma de una, dos, tres modificacions de crèdit al cap de l'any, depenent de les necessitats que hi hagin. i els temes que s'incorporen doncs, sovint són temes diversos i habitualment no relacionats uns amb els altres. El que els uneix és la necessitat de fer la modificació per fer front a aquesta despesa, no? Que seria el que passa aquí. La necessitat de fer front a aquestes tres despeses, totes tres, per compromisos de l'Ajuntament i per tant entenem que més enllà del posicionament que cadascú pugui tenir de cada punt, de si li sembla millor o pitjor, al final hi ha una cosa, tenen una cosa en comú, que és que són despeses que s'han d'assumir i que s'han d'abonar, no? Per tant, en principi la nostra posició seria mantenir els tres punts en la mateixa modificació a crèdit.
Sí,
sí, el Jordi.
També.
Per tal, passaríem a discutir el punt aquest. Sí? Sí, Joan Castanyo, el PSC.
Bé, més que discutir, són tres temes bastant amb diferències. Un és el préstec que es va fer en el seu dia que vam votar favorablement per tal de fer front a despeses de l'Ajuntament, a despeses ordinàries i que és obligació pagar-les abans de que s'esgoti el mandat, no?, la legislatura. I els altres dos temes, hi ha una sentència que, com s'ha ben dit, obliga l'Ajuntament a pagament d'una quantitat d'indemnització per dany moral i retribucions al senyor Manel Morales, també hi estem d'acord, no cal, només faltaria, és una sentència que acatem, I després els altres dos punts, no?, que de fet és un, és el pacte que es va fer en el seu dia amb dos propietaris del Sot de les Granotes per tal de poder adquirir uns terrenys i que ja s'han fet efectiva la seva adquisició en aquesta legislatura i que de ben segur la voluntat de l'Ajuntament era d'alguna manera que s'agafés el compromís per part del Departament de Sanitat de construir l'Hospital Nou a Sant Celoni. Això ho vam aconseguir i creiem que els esforços que es van fer per part tècnica, política i tothom que hi va intervenir en la compra d'aquests terrenys doncs van donar el fruit de que a Sant Celoni, en un lloc o l'altre, surti en el mapa que a Sant Celoni el compromís de la Generalitat és construir un nou hospital, que això és el que preteníem tots. Per tant, el nostre vot serà favorable a aquesta modificació de crèdit.
Sí, Montserrat Vinyets, de la CUP.
Sí. Bé, només abans de procedir la votació, dic que no em sembla un argument fort o que sigui justificatiu de la posició de Convergència o Partit Socialista, de com que normalment les modificacions de crèdit es fan conjuntes i no de forma separada, doncs no cal en aquest cas. Bé, entenem que les altres modificacions de crèdit, doncs, moltes vegades són aspectes comptables o que no generen discussió entre els partits polítics i que es poden votar de forma conjunta. Molt bé, doncs llavors es fa conjuntament. Ara bé, quan hi ha un partit que demana que, com que té posicionaments diferenciats i en ares que vol votar afirmativament algunes coses i altres no, doncs que es faci una votació per separada, donat que són tres punts molt concrets, doncs enteníem que tampoc no hi havia problemàtica tècnica per fer la votació per separat. En qualsevol cas, com que el vot de Convergència del Partit Socialista doncs no afavoreix aquesta votació per separats dels punts, doncs la CUP igualment vol dir quin hagués sigut el seu posicionament si haguéssim votat favorable i si s'hagués adoptat per poder-se votar de forma separada. En relació a la indemnització del senyor Manel Morales, bueno, doncs nosaltres estem totalment d'acord en el compliment de la sentència i que reconeguin a aquest senyor doncs, els danys morals que se li han causat per part de l'Ajuntament de Sant Celoni. També estem convençuts que segurament aquesta quantitat econòmica no serà suficient per compensar el mal causat, però doncs, a última instància doncs, queda la compensació econòmica. Per altra banda, també volíem dir que no entenem per què ha sigut necessari que l'Ajuntament apel·lés la sentència. Hi havia una sentència, com s'ha comentat, del jutjat del contenciós administratiu i que va ser favorable al senyor Morales i que després es va presentar recurs d'apel·lació. Enteníem que amb aquesta primera sentència del contenciós administratiu ja n'hi havia prou, no calia apel·lar. De fet, l'Ajuntament ha perdut l'apel·lació i això sí que ha comportat despeses d'advocat i procurador que segurament d'una altra manera ens les haguéssim estalviat i no calia. Per tant, nosaltres estem d'acord en què hi hagi una partida destinada a pagar aquests danys i perjudicis. Amb relació a la modificació de crèdit per l'amortització anticipada del préstec, entenem que econòmicament és una cosa beneficiosa per l'Ajuntament, per tant també haguéssim votat afirmativament a l'amortització anticipada d'aquest préstec. Ara bé, amb el que no estem d'acord i ens molesta no que no es pugui votar per separat, perquè amb els dos primers punts volem deixar clarament que hi estem a favor, el que no estem d'acord és en què l'Ajuntament de Sant Celoni hagi de pagar l'import corresponent a les plusvàlues. Recordem que les plusvàlues normalment en els casos de compraventa les paga el venedor, i en aquest cas doncs es va fer una clàusula en què en comptes de pagar-la als venedors dels terrenys, doncs les pagava l'Ajuntament. Entenem que en tant en quant les plusvàlues graven els increments de patrimoni derivats d'una compraventa, no entenem per què l'Ajuntament doncs havia de fer-se càrrec d'aquests imports. I per tant, en aquest punt concret, el vot de la CUP és negatiu. Per tant, com que ens obliga aquest ple a fer una votació global dels punts, doncs hem optat per l'abstenció.
Bé, potser per referències. Sí que en les modificacions de crèdits a vegades hi ha criteris diferents i no sempre els grups han estat d'acord amb tots els punts que anaven en alguna de les modificacions. I em sembla recordar que en algun ple inclús se n'ha fet referència. A mi m'agradaria de tota manera fer dues consideracions o dos comentaris respecte als dos punts que crec que generen segurament alguna cosa més de polèmica. El del crèdit demanat a finals de desembre, crec que tots hi estem d'acord. El de la plusvàlua, estic totalment d'acord amb tu. És un compromís que va adquirir l'Ajuntament en el seu moment i ara pues, toca assumir-lo, encara que no es comparteixi. Això és d'aquelles coses que bé, a vegades assumeixes coses que estan fetes, que tothom les valora positivament, i altres vegades toca assumir bé, coses que no comparteixes i que probablement hauries fet d'una altra manera. No? Bé, és un acte notarial en el que l'Ajuntament i en aquell cas l'alcalde aleshores va adquirir i per tant com a administració, no? Sense compartir-ho, ens toca assumir-ho i per tant doncs nosaltres tampoc veiem bé que s'hagués pres aquesta decisió en aquell moment, no hi estem tampoc d'acord. Pensem que nosaltres no hauríem pres aquest acord, però bé, és el que es va prendre i per tant cal assumir el propietari, a la persona que va signar amb l'administració en aquell moment, va signar precisament aquest acord i per tant té aquest dret i pensem que s'ha de pagar doncs perquè així ens està fet. No? En el cas de la sentència doncs, penso que faltaria més, no? Ho diu un jutjat. Estic totalment d'acord amb el que has dit, crec que l'apel·lació era absolutament innecessària, crec que era absolutament innecessària i de fet quan llegeixes la resolució ja es llegeix d'una manera clara, no dona cap peu a modificar absolutament res, la ratifica al 100%. Cal dir que aquesta és una sentència que reconeix uns danys morals pel fet d'haver estat publicada una determinada situació que es va generar l'any 95, no? Però també perquè una vegada la persona es va reincorporar al seu lloc de treball durant més d'un any va estar en un lloc sense cap feina a fer durant tot un any. Pensem que aquesta no és una bona manera d'actuar amb un treballador, una persona de l'Ajuntament i de fet així la sentència ho reafirma i inclús el de l'apel·lació és especialment dura amb algun dels comentaris que en refereix i a més de assumir aquests danys morals, la sentència també diu que caldrà publicar el resultat de la mateixa. I per tant ens posarem d'acord amb el senyor Manuel Morales per tal de fer públic i publicitar aquesta sentència de la manera que ell consideri adient en els mitjans de comunicació locals i els que ja especifica, de fet, el mateix contenciós. I com que d'alguna manera de la pròpia sentència diu que s'ha de fer públic, potser no estaria de més perquè es veiés llegir potser l'aspecte que més ressalta aquest punt, no? I quan està analitzant precisament el dany moral, diu, doncs bé, en el cas que ens ocupa, es pot identificar l'existència d'un dany moral ocasionat desproporcionadament al recurrent. Dany que es pot identificar en la publicitat innecessària que l'Ajuntament va donar a la inculpació inicial de l'afectat, fins a l'extrem que va ser el regidor que va incitar la plantilla municipal a adoptar una actitud de distanciament i crítica velada al recurrent, plantejament que va tenir ressò a la premsa i a la població amb el corresponent dany moral innecessari al prestigi professional i personal del recurrent. També s'identifica un dany moral innecessari en el tractament professional del recurrent durant la tramitació de l'expedient disciplinari, sobretot durant l'any que va romandre aïllat en una dependència solitària, sense comeses professionals a desplegar i sense els mitjans laborals indispensables. Als anteriors danys cal afegir el dolor i l'esturament que comprensiblement va causar en el recurrent observar a la seva dona i els seus fills afectats per la situació. És a dir, la sentència, des d'aquest punt de vista, és molt clara i és cert que la decisió d'apel·lar ha representat un cost de 20.000 euros més dels que en un primer moment calia assumir. Però bé, la sentència és molt clara, cal assumir-la, crec que tots plegats doncs segurament l'hem de llegir en detall per tal de que mai una actuació d'aquestes característiques, doncs, amb aquests condicionants es torni a repetir. Per tant, el nostre vot serà l'aprovació d'aquesta modificació de crèdit. Per tant, el donaríem per aprovat, amb 13 vots favorables i dues abstencions.
Obligades.
Passaríem al següent punt. L'aprovació, si s'escau, del compromís d'elaborar l'adequació i tramitar l'aprovació del Pla Local d'Habitatge. Carles Mas ens farà una explicació.
Sí, aquest punt es porta al ple per dos motius. El primer motiu és la necessitat d'actualitzar el Pla d'Habitatge a la nova Llei d'Habitatge del 2007, el seu contingut, i això es deu al que el Pla Local d'Habitatge, que es va redactar l'any 2005 i es va entregar a l'Ajuntament el 2006, i que no es va arribar a aprovar en cap moment, doncs un any després de la seva entrega la Llei d'Habitatge de Catalunya es va aprovar a finals del 2007 marcant el contingut mínim que ha de tenir un pla local d'habitatge i que aquest pla entregat l'any 2006 doncs, lògicament doncs, molts punts no es va contemplar i per tant s'ha de fer aquesta actualització. Repassant una mica el que diu la Llei d'Habitatge del 2007, que marca tres grans blocs. Un és el d'anàlisi i diagnosi, aquest sí que contempla el pla local del 2006, per tant s'ha d'actualitzar en els certs aspectes les dades i el diagnosi i l'anàlisi d'aquell moment. La Llei d'Habitatge marca uns objectius, uns programes i les estratègies d'actuació a realitzar. Aquest punt no contemplava l'any 2006 el pla local. Sí que el pla local del 2006 incorporava unes actuacions urbanístiques futures, que en tot cas serà un dels apartats d'aquest nou pla d'habitatge. I un altre punt, que aquest sí que no contemplava segurament cap pla d'habitatge anterior al 2007, que és l'avaluació econòmica financera de totes les actuacions del pla d'habitatge, que és una cosa bastant lògica, doncs, que totes les actuacions que hi hagis de fer doncs, hagis de tenir una mica la valoració econòmica d'aquell programa i com es finançarà. I el segon motiu per portar-lo a ple és que la Generalitat en requereix per tal que es pugui concertar polítiques d'habitatge que comportin recursos econòmics, com els que ens està portant per l'Oficina Local d'Habitatge, doncs és aquest acord de ple conforme es compromet a adequar el Pla d'Habitatge a la Llei d'Habitatge del 2007.
El vot favorable?
Sí, a favor, si bé entenem que donat que la llei d'habitatge és del 2007, doncs sí que és del desembre del 2007, vull dir que entrava en vigor el 2008, però que bé, que entenem que s'havia intentat haver anat el més ràpid possible.
Bé, passaríem al següent punt, doncs, que és l'aprovació, si s'escau, de les taxes del Centre Municipal d'Expressió pel curs 2010-2011. Jordi Cominal.
Gràcies, bona nit. Bé, portem a ple les taxes que ja van ser aprovades fa dues o tres setmanes per la Comissió de Seguiment del Centre Municipal d'Expressió. A grans trets, doncs, destacar que l'increment que es produeix en aquestes taxes, doncs, és d'un 1,2%, que és l'índex de l'IPC català que es tenia de referència en el moment de presentar les taxes. Dir que es mantenen els mateixos descomptes que es varen acordar l'any passat en els casos de la família nombrosa i a partir del segon familiar matriculat, doncs un 10%, que aquest any s'afegeix, doncs, una de les que el Departament d'Educació ha considerat com uns criteris efectes de baremació, que són les famílies monoparentals, i que en tots aquests casos s'ha incorporat una demanda que era el Partit Socialista va fer l'any passat, que era els límits de rendes familiars, és a dir, totes aquestes ajudes es donen, però en el cas que les famílies arribin, segons el cas, a un número d'ingressos concrets a final d'any, doncs no es donen, i d'aquesta manera es fan una mica més racionals, doncs, els ajuts que es puguin fer, no? Com a novetat, doncs, dir que, bueno, que es tendeix a intentar equiparar mica en mica, també perquè mica en mica va creixent l'escola de teatre amb l'escola de música. En aquests moments, doncs, hi ha una certa diferència entre unes quotes i les altres, per tant té un punt més d'increment l'escola de teatre per intentar, com que ja va creixent i es van acostant els mateixos tamanys, doncs intentar fer les mateixes taxes. I que en aquest cas, doncs, també hi ha com a novetat l'aula-taller, doncs, que és una aula en què, doncs, persones amb certes dificultats d'aprenentatge i tot plegat, doncs, també tenen accés a la música i al teatre per desenvolupar més les seves capacitats. Pel que fa a la proposta de programes, es manté l'estructura dels darrers anys i, en principi, doncs, l'única novetat són aquestes noves ajudes, el límit dels ingressos de les famílies per poder-hi accedir i aquesta aula taller. I les famílies monoparentals que també es poden acollir en aquestes ajudes.
Sí, Jordi.
El votem favorablement.
Sí, Albert Ventura, de la CUP.
Des del CUP, abans de posicionar-nos, volem dir que un cop feta l'aprovació inicial, doncs, durant el període d'al·legacions, doncs, entrarem una al·legació en referència a les bonificacions tant per a famílies nombroses com monoparentals. Tal com ha dit en Jordi Cominal, l'any passat es va aprovar que aquestes bonificacions, doncs, hi hagués un factor de renda que digués qui té accessibilitat a aquestes bonificacions i qui no. I enguany, doncs, pensem que es poden millorar més aquestes bonificacions i per això proposarem amb una al·legació per escalar aquests factors de renda. D'aquesta manera aconseguirem que es beneficin d'aquestes bonificacions les famílies més necessitades. Per això, doncs, de moment la CUP s'abstindrà, presentarà l'al·legació i un cop passem a l'aprovació final, doncs ja tornarem, bueno, i ens posicionarem si ens accepteu o no l'al·legació, ens posicionarem a favor o ja veurem quin serà el nostre posicionament.
Sí, Jordi Cominal.
Doncs quan la CUP ho presenti, doncs en parlarem. Jo crec que també seria bo que aquí alguna vegada ja ens havia passat de debatre algun tema de taxes i que havíem decidit, això s'aprova no només políticament, sinó amb direcció del centre, amb representants dels pares, representants d'entitats usuàries del Centre Municipal d'Expressió, etcètera, etcètera. Per tant, es trasllada un acord d'aquesta comissió, en la qual vosaltres hi sou representats, per elevar-ho en categoria. Sí que he de dir que en la reunió l'Albert va dir, escolta, d'acord, però ja us diré ben bé el què. Per tant, jo només dic que si hi haguessin modificacions i haguessin de parlar, també faríem bé de fer un retorn a l'escola, perquè abans d'aprovar-ho nosaltres, com que la proposta, diguéssim, que és seva, doncs en puguem tornar a parlar tots plegats.
totalment d'acord, i tal com vaig dir que era una mica passar compte, no?, de la proposta de taxes, també vaig comentar, doncs, si ens podríeu fer arribar la informació amb antelació, doncs, per agilitzar el procés, no?, de la tramitació de les taxes. I també recordar, doncs, que l'any passat una mica també va haver-hi, no?, el Partit Socialista va proposar el factor de renda i es va no sé, sobre els actes, es va portar a aprovació final i vam parlar, es va aprovar i aquest any s'han inclòs. No? No hi veig que, bueno, que si es faci, no hi veig que no veiem cap problema.
Bé, doncs passaríem al següent punt, que quedaria aprovat per 13 vots a favor i dues abstencions. El següent punt seria donar suport, si s'escau, a la iniciativa promoguda per la Federació d'Associacions d'Amics del Camí de Sant Jaume de Catalunya i l'Associació Gerunda de Recuperació, Difusió i Senyalització del Camí de Sant Jaume al seu pas pel nostre municipi. Bé, aquesta és una iniciativa que ens varen venir a veure en representació de la Federació d'Associacions d'Amics del Camí de Sant Jaume, el representant de l'Associació Gerunda. Bé, estan intentant potenciar el Camí de Sant Jaume, que precisament, doncs, passa per Sant Celoni. Ens va semblar una bona iniciativa, interessant, en la línia d'intentar, pues, treballar més en l'àmbit de potenciar el turisme, un tipus determinat de turisme, no?, doncs d'excursionista, persona que li agrada l'entorn, la natura, i per tant ens ha semblat interessant de poder-nos-hi afegir, i per tant la proposta seria que votéssim a favor.
Sí, nosaltres votem a favor.
Sí, Montserrat.
Bé, el nostre vot és afirmatiu, però no entenem com vosaltres hi podeu votar afirmativament. Des de la CUP sempre hem vingut denunciant les mocions de cara a la galeria i entenem que ara esteu fent una moció de cara a la galeria. Realment no sé com ens hem de prendre aquesta al·lusió a que la moció el que vol és una fórmula de foment ètic, sostenible, responsable, perquè el Camí de Sant Jaume passarà per la ferreria i costa d'imaginar intentar combinar aquesta apel·lació a potenciar el turisme perquè tenim el Camí de Sant Jaume que passa per la ferreria i alhora haver aprovat amb els vots de Convergència i el Partit Socialista, doncs, la urbanització de la zona de les ferreries amb uns polígons industrials que fan uns metres que fan por. Per tant, torno a repetir, nosaltres hi votem afirmativament, però no entenem com Convergència i Partit Socialista i pot votar afirmativament. Aprovem una moció on es diu textualment que, vistos els informes tècnics que indiquen que el Camí de Sant Jaume, Camí de Santiago, el seu pas per Sant Celoni i la Batllòria, transcorre al llarg del terme municipal, ja que segueix el traçat del camí ral medieval i transcorre al llarg del terme municipal per les ribes que hi ha a la Tordera, a la Batllòria passa pel camí ral de la Batllòria entre l'Hostal Nou i la Ferreria i el carrer Major. Bé, queda plenament clar que aquestes associacions ens presenten una moció per preservar el Camí de Sant Jaume de Catalunya, i el que està fent el ple d'aquest Ajuntament amb els vots de Convergència o Partit Socialista és precisament adoptar decisions urbanístiques que el que volen és urbanitzar la zona i per tant acabar amb qualsevol possibilitat de treure un rèdit a nivell turístic de la zona de les Ferreries. Bé, la CUP ha fet mans i mànigues per preservar la zona de les Ferreries, ha fet campanyes agitatives, ha presentat mocions al ple i sempre s'ha trobat amb l'oposició de Convergència i Unió al Partit Socialista. Trobem això, finalment es va acabar discutint al CAP després de tenir preparat un expedient tècnic i jurídic demanant que es procedís a la preservació de les zones pels seus valors paisatgístics, històrics, culturals, després de tenir 50.000 informes, en especial un informe molt bonic i molt extens del senyor Joan Llinàs, historiador, en què ens deia, doncs, precisament apel·lava a aquest valor històric de la ferreria, doncs Convergència i el Partit Socialista decideixen tirar endavant la urbanització de la zona
a través de polígons industrials de quantitats que són difícils doncs, actualment que ara mateix ens els puguem imaginar de lo grans que són. Bé, està desestimada la possibilitat de salvaguardar les ferreries, heu optat per la seva urbanització, per tant tornem a repartir, ens sorprèn molt aquest posicionament. Només apel·lem a veure si tenim sort i prospera el recurs que la coordinadora per la salvaguarda del Montseny ha interposat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en què ha presentat un recurs demanant que siguin els jutjats els que, en base als arguments tècnics i jurídics que ells plantegen el recurs, doncs acabin determinant la necessitat de preservació de la zona. Si no és així, doncs, difícilment doncs, podrem donar aquest valor turístic a la zona del Camí de Santiago que passa per la ferreria. Només un últim apunt, dir que la coordinadora per la salvaguarda presenta aquest recurs i l'Ajuntament de Sant Celoni el que fa al contestar el recurs és dir que no reconeix legitimitat a la coordinadora per ser part en el procés. Bé, entenem que doncs, negar la possibilitat no, de la coordinadora després de tots els anys que fa que treballa a la nostra zona per la defensa del territori i més quan hi ha informes de l'Ajuntament doncs, que fa la mateixa coordinadora negar-li legitimitat per interposar el recurs doncs, també és una mica que no s'entén massa. No? Per tant, el nostre vot és afirmatiu però no entenem el vostre vot.
Bé, cadascú entén el que també té voluntat d'entendre. Per tant, jo crec que la posició, a més, des del punt de vista del camí ral, hi ha la discussió que vàrem tenir en aquesta sala per tot el tema de la ferreria i la desclassificació del sòl industrial, que cal dir-ho, està qualificat com a zona urbanitzable industrial des de l'any 97. Per tant, no és que haguem creat i haguem modificat el pla general per urbanitzar aquesta zona, no? Perquè, escoltant les teves paraules, sembla que haguem actuat en una zona que no era urbanitzable i que l'haguéssim urbanitzat. No és el cas, això. El pla general de l'any 97 ho classificava d'una determinada manera i en aquest ple vàrem acordar precisament que el camí ral quedés lliure i que la urbanització es fes precisament a la zona que queda per sobre del camí ral entre la carretera i el camí ral, per tal de preservar no solament el camí ral, sinó també alguna de les masies i elements que ja s'havien valorat com patrimonials. Cal dir de tota manera, jo crec que bé, tampoc el camí de Sant Jaume, no? Els diferents, el camí de Santiago, depenent de per on te passi, bé, passa per molts llocs, sovint passa per llocs urbans, quan arribi a Sant Celoni passarà per dintre del poble, per l'interior del municipi, i per tant sembla que bé, esteu desdibuixant i hipertrofiant també una determinada valoració. No? En qualsevol cas, ens sembla que és una bona iniciativa, ens sembla que el camí de Sant Jaume en tot el seu recorregut i també en aquest és una bona oportunitat per treballar amb la línia del desenvolupament del turisme i d'aquest altre sector i per tant no compartim la valoració que has fet i sí que pensem que de l'actuació i de l'aprovació del ple si alguna cosa vàrem aprovar va ser optar per una reducció amb la urbanització d'aquesta zona que estava prevista amb una intensitat molt superior a la que vàrem aprovar que treballaríem, perquè al final el pla general contempla un determinat tipus d'urbanització d'aquesta zona. No? Bé, de tota manera aquest és un tema que el vam debatre llargament durant molt de temps i també en el ple. Vull dir que les posicions de cadascú crec que són són prou conegudes. Per tant, aprovaríem per 13 vots a favor i 2 vots en contra.
No, no, nosaltres hem votat a favor també.
A favor també?
Passa que no en teníem...
Perdó, Montserrat, eh?
No passa.
Sí, sí. Molt bé, 15 vots a favor. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni a l'acord subscrit per la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i la Unió General de Treballadors de Catalunya relatiu a la contractació de persones aturades inscrites com a demandants d'ocupació en el marc dels plans d'ocupació local. Bé, abans el Joan Roviralta ja n'ha fet referència, de fet ell ja ha explicat una miqueta el funcionament. Són, diguem, un pla extraordinari d'actuació amb un nombre important de plans d'ocupació i el que fem és adherir-nos a l'acord subscrit precisament per les diferents associacions de municipis amb els sindicats en quant a les condicions amb les que es contractava aquestes persones en aquests plans d'ocupació. Sí, Jordi?
No, nosaltres votem favorablement.
Sí. Albert? Passaríem al següent punt, que és l'aprovació, si s'escau, de la moció presentada pel grup municipal de la CUP per rebutjar la possible instal·lació d'un almacén temporal centralitzado al nostre municipi, a Ascó, a qualsevol o a qualsevol lloc de Catalunya. Sí, Albert.
Bé, explicaré ràpidament la moció. Aquesta moció és una moció que des del grup de Sant Celoni l'hem presentat perquè ens ho ha demanat tant la coordinadora... la Coordinadora d'Antisementiris Nuclears de Catalunya, tant com els Joves per Defensa de l'Ebre, que són dues entitats de la zona de l'Ebre doncs, que estan lluitant doncs, perquè, tal com ha dit en francès, amb el títol de la moció, s'entén doncs, que estan lluitant perquè Ascó no s'hi ubiqui doncs, un possible cementiri nuclear, perquè això pot suposar doncs, un seguit de riscos i pocs beneficis per a la població. Aquesta mateixa moció ha estat ja aprovada per 62 ajuntaments i 7 consells comarcals i per això la presentem avui doncs, per fer pressió i la presentem doncs, on podem nosaltres, a l'Ajuntament de Sant Celoni. Dir que els acords és rebutjar qualsevol possible proposta d'instal·lació de l'almacén temporal centralitzado en el nostre municipi, ni Ascó ni enlloc de Catalunya, i també perquè consti en acte aquest acord s'ha de fer, hi ha hagut una modificació a qui s'ha de fer arribar aquest acord i finalment aquest acord s'ha de fer arribar a la presidència del govern espanyol, al president del Parlament de Catalunya, al Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, a l'Empresa Nacional de Residus Radioactius, a l'Agrupació de Municipis d'Àrees Centrals Nuclears, a la Comissió Interministerial d'Emplaçaments i l'última és la Coordinadora d'Antisementiris Nuclears de Catalunya.
Sí, Jordi Arenas.
Nosaltres votem favorablement a la moció.
Sí, Jordi Cominal, de CiU.
Nosaltres ja dic d'entrada que podem votar a favor tal com està plantejada la moció, simplement dos aspectes de forma. En la pròpia moció recull que el Parlament de Catalunya ja es va aprovar una resolució en aquest sentit. Per tant, consideraríem que potser és fora interessant que nosaltres com a Ajuntament, el que potser té més sentit és, en lloc de dir que en altres pobles que no són el nostre, que és que això governa, no hi volem segons què, donar suport a la resolució del Parlament de Catalunya, que deia que no volíem, bueno, que, és a dir, el govern ha de rebutjar la instal·lació d'un magatzem d'aquestes característiques, insta el govern espanyol que desestimi la ubicació concretament a Ascó i que el govern faci tot el que pugui per fer valer aquesta decisió. Simplement ho exposo, si voleu deixar-ho com està, doncs per nosaltres amb això no ens hi posarem forts, però tal com en aquest tema que podem compartir, tal com potser nosaltres ens molestaria si un altre ajuntament vingués a dir segons què s'ha de fer a Sant Celoni, doncs potser políticament és més correcte donar suport a una resolució del Parlament de Catalunya que igualment es dona suport al que en aquesta moció s'està expressant. Ja he dit d'entrada que nosaltres hi donaríem suport, quedi com quedi, però per, jo crec que per una correcció de formes potser és millor explicitar un suport al Parlament i fer-ho arribar a tota aquesta sèrie d'entitats que dieu, d'entrada perquè diguéssim que la nostra jurisprudència no és més enllà del nostre municipi, no? Llavors aprovar una cosa que afecta a altres pobles, doncs bueno, potser és millor donar suport al Parlament, que ja ho engloba tot, però en tot cas tenim el nostre suport independentment del que decidiu.
Sí, Albert.
O sigui, si entès bé, seria el punt dels acords, seria afegir o dintre de l'exposició. Vull dir, no hi tinc cap problema, sempre que i quan també hi hagin els municipis. Vull dir, sí, en aquest cas jo crec que és important que els municipis també ho aprovin des dels municipis, no?
Sí, sí, és, ja et dic, però que és un tema que nosaltres, si nosaltres preguntéssim a la gent quantes coses no vol a Sant Celoni, serien moltes més que un cementiri. És a dir, hi ha molts plantejaments que podrien no agradar. Com que en aquests moments aquesta amenaça en principi a Sant Celoni no la tenim, pot semblar estrany que diguem a l'Ajuntament de Sant Celoni no volem que ens passi això. En canvi sí que podem dir a l'Ajuntament de Sant Celoni solidaritzem amb aquesta gent que els hi passa això i que no ho volen, però és que a més donem suport a una cosa que ja ha fet el Parlament del nostre país, que és que li diu al govern del nostre país que ha de lluitar perquè això no passi a cap poble de Catalunya. Ho dic perquè a nivell de competències polítiques, qui té la funció d'intentar evitar que això passi a qualsevol poble del nostre país no és l'Ajuntament de Sant Celoni, sinó que és el govern de Catalunya, en tot cas el Parlament. Però escolta, ja us ho he dit d'entrada, que si ho deixem així, ho deixem així. Jo era un tema amb voluntat d'intentar fer una aportació en positiu.
D'acord, sí. És la forma, no? És que no entenia, bàsicament, si el redactat es modificava, no? Vull dir, si és una qüestió de forma, doncs s'inclou i ja està.
Passaríem, doncs, al següent punt.
Perdó, per una qüestió de forma, això queda afegit o substituït?
Com ens diguin.
Molt bé.
Nosaltres d'entrada hem aprovat la vostra moció, si es vol incorporar algú, us deixem amb la vostra iniciativa. Nosaltres estarem d'acord, tant si s'incorpora com si no s'incorpora.
Molt bé, passem al següent punt. És que ara m'estava llegint un comentari que has fet abans de la moció, però és igual, ja te'l comentaré després. Passem al punt número 13. No. Aprovació, si s'escau, de la moció presentada pels grups municipals de la CUP i del PSC a favor de la recuperació de la memòria històrica. Ho expliqueu?
Sí.
Sí, Montserrat Vinyets.
Gràcies. Aquesta és una moció que presenta la CUP de Sant Celoni i també el Partit Socialista a instància de la comissió de 50 anys Quico Sabater, que ha vingut en una representació de la qual està en aquest ple per donar suport a la presentació avui d'aquesta moció. I bé, com que entenem que és una moció que val la pena llegir, doncs si el senyor alcalde m'autoritza, doncs la llegiria. Sí? Val, gràcies. Francesc Sabater Llopart, més conegut per Quico, va néixer a l'Hospitalet de Llobregat el 30 de març de 1915 i va ser mort a la vila de Sant Celoni el 5 de gener de 1960. Es va vincular des de ben jove amb la classe treballadora. Combatent durant la Guerra Civil Espanyola i posteriorment exiliat a França, va intentar enderrocar els pilars del franquisme a través de l'organització dels anomenats grups d'acció. Pels més de 20 anys de lluita activa contra el règim de Franco, la seva figura es pot catalogar de representativa per a tantes persones que van patir la guerra, la dictadura i l'exili. Amb motiu del 50 aniversari de la mort del guerriller antifranquista Francesc Sabater Llopart, a mitjans del 2009, es va crear la Comissió 50 anys Quico Sabater, formada per les filles del guerriller, Alba i Paquita Sabater i Castells, els nebots, Manel, Francesc i Enric Gené i Sabater, la CNT, la CGT de Vallès Oriental, l'Assemblea Llibertària del Vallès Oriental, el Casal Popular Independentista Quico Sabater de Sant Celoni i la CUP de Sant Celoni, amb l'objectiu principal de donar a conèixer la figura del Quico Sabater. La comissió va elaborar un programa d'actes previstos del gener al juny del 2010, que inclou des de xerrades informatives i de rigorositat històrica fins a projeccions de vídeo sobre els maquis, la presència d'exguerrillers i un concert de pes com serà el de Paco Ibáñez el 22 de maig a l'Ateneu de Sant Celoni. Paral·lelament al programa, un dels objectius principals de la comissió és la dignificació de la tomba de Quico Sabater, l'elaboració d'un mural d'homenatge com a símbol de la lluita per les llibertats i la col·locació d'una escultura del guerriller. La comissió va presentar un avantprojecte del programa a l'Ajuntament de Sant Celoni l'octubre del 2009 i el consistori va donar ple suport a la iniciativa engegada, desentenent-se'n així d'haver de promoure la iniciativa i prendre un posicionament ideològic al respecte. Arran de l'aprovació de l'avantprojecte presentat a l'Ajuntament, la comissió va decidir començar a fer-ne difusió, amb l'elaboració, impressió i repartiment porta a porta del programa. Val a dir que gran part del projecte és autofinançat i que l'Ajuntament no li costarà diners. El 5 de gener de 2010 es va iniciar el programa d'actes amb l'homenatge al guerriller, dient que es complien 50 anys de la seva mort i consecutivament es van anar fent els actes previstos sense cap tipus de problema. Paral·lelament, la comissió i l'Ajuntament van mantenir reunions informatives per amb dues bandes, periòdicament per tal de dur a terme tot el projecte aprovat prèviament. Posteriorment, la comissió va informar l'Ajuntament d'una possible subvenció per part del Memorial Democràtic i el consistori va convocar una reunió per al 14 de gener per poder sol·licitar la subvenció. En aquesta reunió, l'Ajuntament va comunicar a la comissió la negativa, no raonada, val a dir-ho, a la realització del mural i l'escultura previstos en l'avantprojecte que se'ls havia presentat l'octubre del 2009 i que havien aprovat. Tenint en compte que no es va justificar la decisió, la comissió va procedir a demanar una reunió amb l'alcalde per tal que argumentés la decisió. A la reunió, l'alcalde i la regió de Cultura ens van comunicar que la negativa estava presa per motius estrictament ideològics i polítics. Davant la decisió de l'equip de govern de no voler col·locar una escultura i un mural com a símbols de la lluita contra el règim franquista, la Comissió 50 anys Quico Sabater, amb el suport de la candidatura Unitat Popular CUP i del Partit Socialista de Catalunya, PSC, exigeix a l'alcalde que compleixi el seu compromís i convida el ple de l'Ajuntament de Sant Celoni a resoldre aquesta situació votant favorablement els següents acords. El primer, situar l'escultura d'en Quico Sabater com a símbol de la lluita antifranquista a la cantonada de la carretera Vella amb el carrer Roger de Flor. En segon lloc, aprovar l'emplaçament del mural homenatge a totes les víctimes del franquisme al Pont de Ponent. En tercer lloc, instar l'equip de govern a col·laborar de forma real amb la Comissió 50 anys Quico Sabater i treballar així en la recuperació de la figura de Quico Sabater com a lluitador antifranquista. Quart, instar l'equip de govern i en especial l'àrea de cultura a realitzar activitats de recuperació de la memòria històrica com ja estan fent molts ajuntaments del país. En cinquè lloc, els punts primer i segon d'aquest acord, deferent a la col·locació d'una escultura i un mural en homenatge a Quico Sabater i a tots els lluitadors antifranquistes, es portin a terme el dia 5 de juny del 2010, tal com marca el programa realitzat per la Comissió 50 anys Quico Sabater i aprovat prèviament per l'equip de govern. Ho firma la CUP, el regidor de Cultura, el regidor de la CUP, perdó, l'Albert, Joan Castanyo, per part del Partit Socialista, a instàncies de la Comissió 50 anys.
Sí, Jordi Cominal.
Gràcies. Per no allargar-nos, com deia el senyor Rubiralta, no llegiré alguna cosa, però sí que crec que crea un context pel qual, si no m'expreso amb el màxim de respecte per tot el que aquest debat pugui generar, doncs no hauré aconseguit el principal objectiu que tenia. No? Per fer-ho, he anat a les memòries de Josep Benet, diputat de la primera legislatura del PSUC i senador i persona que l'any 81 va fer una moció de censura a Jordi Pujol com a president, per tant diguéssim que bec d'unes fonts que estrictament convergents no serien, no? Ho diuen les seves memòries, per tant no cal que digui segons què. En tot cas, ell diu que tenia molts projectes un cop s'havia jubilat, però que veient el que impulsa el 2004 el govern de Catalunya anomenat Memorial Democràtic, deixa tots els projectes que havia fet i explica les seves memòries per explicar la seva veritat. Només apunto tres coses que jo crec que de manera poden justificar el que l'Ajuntament ha fet durant tot aquest procés. La primera diu, de les moltes memòries que existeixen, perquè tothom té memòria, quina és la democràtica? És a dir, qui estableix que una memòria és més democràtica que una altra? Acaba dient, polítics, sisplau, deixeu la història pels historiadors, i acaba dient que el memorial democràtic tal i com està plantejat és un autèntic escàndol. Josep Benet, en el seu llibre de memòries, en aquest cas no està parlant en Jordi Cominal com a regidor, ni molt menys. Però crea un marc en el qual jo m'hi sento còmode per tractar un tema que és prou complicat i per tant jo crec que molt seriós. No? Jo ara no entraré en l'exposició de motius per dues coses, perquè una moció una exposició de motius en la que diu, jo et vaig dir que tu em vas dir que tot plegat, que a més algunes reunions són amb gent que ens acompanya, són de la comissió i que ara no podrien exercir el torn de paraula i tot plegat, podria ser injust, per tant no em faré massa referència, però en tot cas sí que en algunes d'aquestes reunions que es comenten, doncs els dos regidors de la CUP ja han sigut presents, i per tant, si menteixo, contradiu-me, però en tot cas dues coses que sí que ens hem dit. La primera, i en aquest cas t'ho he dit a tu, Montserrat, insistir com a mínim un parell de vegades en dir, Montserrat, tu que coneixes els del Casal i companyia, hi ha gent de fora de Sant Celoni que ens està dient que vol muntar coses per fer l'homenatge als 50 anys de la mort del Quico Sabater, i jo crec que val la pena que sigui una comissió des de Sant Celoni que ho impulsi. Una conversa amb la regidora de la CUP, ho dic perquè aquí s'expressa poca voluntat de que es commemorin coses o que ens volem escórrer el bulto i tot plegat. En tot cas, aquesta conversa, si no vaig existir o jo no t'ho vaig dir, ens ho desmenteixes. En segon lloc, Albert, en aquesta reunió amb l'alcalde, que dius que no va haver-hi cap argument per desestimar, home, tu hi eres, i d'arguments n'hi van haver-hi molts. En tot cas, no hi estàvem d'acord, per això la reunió va durar el que va durar, però en tot cas dic que era injustificada la negativa de l'Ajuntament, doncs home, no és del tot veritat. En tot cas, i perquè quedi en acte i perquè la gent ho senti, doncs explico de nou una mica els motius pels quals votarem en contra d'aquesta moció. Des d'un paper no ideològic, sinó institucional, l'Ajuntament té un paper institucional que representa tot el poble. Com a institució, creiem que nosaltres tenim alguns deures, i un d'ells és no debatre de la justícia o no de l'ideal que va defensar en Quico Sabater. En Quico Sabater va tenir una mort excepcional que el situa automàticament al costat de tots els que van lluitar contra el franquisme. I una funció que creiem que tenim com a institució que representa a tot el poble, tingui les idees que tingui, és dignificar la seva figura i recuperar els fets que aquí es van esdevenir. Creiem que com a Ajuntament, i en aquest cas som tots els regidors i regidores, no hem d'idealitzar ni el passat revolucionari ni entrar en una anàlisi ideològic d'aquesta persona que fins i tot podríem demostrar que va perjudicar a gent que també, per la seva manera de fer, està al bàndol dels que van lluitar contra el franquisme. Per tant, nosaltres creiem que des de l'Ajuntament no hem de construir el passat, no hem d'exaltar ideals i, en canvi, sí que hem de recuperar la dignitat de les persones. Per tant, en aquest sentit, a Sant Celoni hi ha una placa en record en el lloc on va morir, sí que ens hem compromès a col·laborar en la dignificació de la tomba i elaborar una ruta que expliqui quin va ser doncs, el camí de Quico Sabater en aquest poble. Per tant, no són tant motius ideològics com consta en la moció, sinó que creiem que són motius de responsabilitat institucional, perquè l'Ajuntament són tots i per tant no és feina nostra fer revisió històrica, sinó donar constància d'uns fets que sí que realment aquí es van produir.
Sí, alguna intervenció?
A mi m'agradaria aclarir, perquè se m'ha apel·lat a mi personalment, de que jo vaig assistir a una reunió i m'has dit que l'Ajuntament no va argumentar la seva justificació. Jo no he dit això, ni la moció crec que diu això, sinó crec que llegeixo que la moció diu que a una reunió amb els tècnics de cultura, que jo no vaig assistir, no es va argumentar. I per això es va demanar una reunió amb l'alcalde perquè doncs es digués doncs, per quins motius aquesta doncs, l'escultura, tant com el mural, no es podien doncs, ubicar als seus llocs corresponents. I aquí, que jo vaig assistir, sí que realment ho veu argumentar.
Sí, Jordi Arenas, del PSC.
Bé, el motiu de que el nostre grup doncs, també presenti la moció conjunta, el dividiria en dues parts, no? Una és, tal com se'ns ha explicat per part de la CUP, com van anar els fets de tot el seguiment d'aquest període en què es va fer tot el seguit d'actes del memorial aquest del, dels 50 anys de la mort de Francesc Quico Sabater, doncs ens vam creure el que realment, doncs, el procés que va seguir, vam dir a veure si per part de l'equip de govern es havia donat un, es havia donat permís o es havia donat un recolzament a una sèrie d'activitats, doncs nosaltres creiem que si es va dir que sí, doncs s'ha de complir, aquest en primer lloc. I en segon lloc, perquè a nivell ideològic nosaltres creiem que Catalunya deu molt poc al franquisme, deu molt poc. Vull dir, si hem de pensar en una època amb manca de llibertats, Catalunya va ser molt, molt marmada en aquesta època. Nosaltres, afortunadament, potser ho hem viscut, la gent de la meva generació, els més joves, doncs més allunyat, per part dels pares, doncs molt més directe, jo en cas concret, doncs, d'una forma molt, molt directa, no?, per part dels meus pares, però reflexionant crec que si algú hem de dir i hem de fer és que ens hem de posicionar en contra d'aquella època nefasta pels interessos de Catalunya i per tant el fet de que aquest que seria un memorial, no?, més que directament a una persona, que en aquest cas seria el símbol, no?, Quico Sabater, sinó seria un memorial a les llibertats i en contra de l'època d'una repressió tremenda cap a Catalunya i per tant nosaltres des del primer moment vam veure favorablement, doncs, que es pugui tirar endavant tota aquesta sèrie d'activitats. Gràcies.
Sí, Montserrat Vinyets.
Sí, gràcies. També un apunt per al·lusions directes. Bé, precisament jo el que crec és que la moció és molt, molt curosa a l'hora de fer una relació dels fets i explica bastant acuradament com han anat els fets. Sí que ens hem reunit en alguna ocasió, de fet jo no he seguit les últimes converses, però inicialment sí que ens van reunir i el que queda clar és una mica la voluntat que hi ha a darrere de tot, no? I que tu molt bé acabes d'exposar, en el fons no hi ha voluntat política. I això, a veure, tampoc no ens hem d'estranyar, Convergència doncs, no és la CUP i evidentment doncs, tu estàs defensant un posicionament totalment doncs, que pertany a un partit del qual doncs, no es pot predicar precisament que sigui d'esquerres, no? Només dic que parles de no construir, que l'Ajuntament no ha de construir el passat, que no ha d'exaltar ideals. A mi el que em sembla que el que es vol amb les teves paraules és amagar el conflicte social, no? Amagar el fet que en Quico Sabater va ser assassinat i va ser assassinat a Sant Celoni, no va ser assassinat ni a Campins, ni a Gualba, ni a Alcalá de Henares, va ser assassinat al carrer Santa Tecla, aquí a Sant Celoni, i per això aquesta comissió surt per commemorar aquests 50 anys d'aquest assassinat, perquè suposo que molta gent s'ha reunit i ha entès que ja era hora que Sant Celoni es tragués una espina que portava a sobre i que rendís, passés comptes amb la història, no? Quico Sabater va ser assassinat a Sant Celoni i va ser assassinat pels transgressors de la legalitat. Aquí sempre, doncs, per als partits polítics convencionals esteu apel·lant a la legalitat, en què s'ha de ser legalista, doncs precisament a Quico Sabater l'assassina un règim il·legal, no? I em sap molt greu doncs, que oblideu que qui assassina a Quico Sabater és un règim il·legal i l'assassina sense un previ judici, val? El que tenen dret totes les persones. Per tant, bueno, només acabar dient que Quico Sabater era un lluitador antifranquista que combatia un règim feixista i entenc que ara no és el moment per entrar a mirar quins mitjans i quines persones va perjudicar més o menys mesures. Era un lluitador antifranquista contra un règim feixista i s'ha d'emmarcar en aquest hàbit. I per últim lloc, només convidar a tots els salonins i salonines a participar en tots els actes que faci la comissió i agrair al Partit Socialista que hagi donat suport a la presentació d'aquesta moció.
Sí, Jordi?
No, a règim d'inventari i evidentment jo crec que la nostra postura és valenta, perquè aquí evidentment quan hi ha un pensament únic correcte, no, sembla que, és a dir, crec extremadament injust que el fet de dir que jo no defensi ser un revolucionari se situï a tot Convergència i Unió amb els que defensen el franquisme. Em sembla una cosa d'una bestialitat horrorosa. Però en tot cas, com que aquests debats maquiavèlics són complicats, crec que no és el moment, almenys, de fer això per respecte al ple municipal, de fer-ho aquí. Però en tot cas, el debat en cap cas estava plantejat per nosaltres entre ser de dretes o ser d'esquerres. En tot cas, i perquè també quedi constància la conversa que vam tenir, tant l'alcalde com jo, la proposta que fèiem a la comissió, i en aquest cas sí que va ser una conversa molt cordial i molt sincera, i per tant per part nostra sí que respectarem algunes intimitats que ens vam explicar tant uns com els altres per no comprometre ningú. Però en tot cas, l'Ajuntament, la proposta que fèiem en aquest marc institucional era dir, escolta, fem un mural en reconeixement a totes les persones o a les llibertats i a la democràcia. És a dir, si s'ha de fer un mural immens amb valors compartits per tothom, llibertat i democràcia, demà mateix, és a dir, ara mateix ens hi comprometem. El que ens demana la comissió, i d'aquí no van cedir, és morts en lluita per les llibertats i la revolució social. És a dir, home, no és un matís, és una diferència molt important. Nosaltres com a ajuntament, un mural condemnant tots els règims totalitaris a favor de la llibertat i la de la democràcia, home, és que si no estiguéssim d'acord amb això no estaríem aquí. Ara, que no es pugui transigir en el que diu el mural i que hagi de dir literalment morts en lluita per la llibertat i la revolució social i que acabi dient Quico Sabater combatent anarquista, creiem que com a ajuntament, ideològicament, no ho podem assumir. I això és honest, per part nostra, ho entenem. D'aquí a ser passat a ser declarat franquista, aquí hi ha quilòmetres. És a dir, dir que Convergència no pot posicionar-se segons com, em sembla em sembla curt de mires, però en tot cas crec que no és just sotmetre el ple de l'Ajuntament a un debat que podem fer en qualsevol altra banda, que estarem encantats de poder celebrar, no? Però en tot cas els nostres posicionaments és per procurar tenir una actitud institucional, i com deia, el tema no és el moral i el tema no són determinats valors. El tema és que la comissió no va transigir en dir que el que havia de constar el moral era un combatent anarquista, no antifranquista, i per altra banda que havia de dir morts en lluita per les llibertats i la revolució social. I aquestes són les condicions de la comissió. És a dir, un mural a favor de la llibertat i de la democràcia, avui mateix ho signem, però és que les condicions de negociació no eren aquestes. Per tant, crec que és bo exposar tot el ventall del que es va discutir en aquella reunió.
Bé, hi ha alguna intervenció més? Jordi? Montserrat? No? Bé, doncs quedaria aprovat per 8 vots a favor i 7 vots en contra. Passaríem al següent punt, els punts del control de l'equip de govern. El punt 14, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i per la regidoria de Seguretat Ciutadana en els mesos de febrer i març de 2010, que ha estat l'expedient a disposició dels grups, i donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de febrer i març de 2010, que també l'expedient ha estat a disposició per poder-se consultar. Seríem el darrer punt, que seria el de precs i preguntes. Sí, Joan Castanyo.
Sí, comentar, i és un prec, no, només comentar que fa poca estona hem aprovat una modificació de crèdit en la que hi havia assumir com a ajuntament una sentència del contenciós administratiu de pagar unes quantitats amb un funcionari del nostre ajuntament. Només com a prec de dir que com a administració, com a institució, hem d'anar assumint els diferents governs, en aquest cas, sentències que ens poden... Que creiem que la institució està pel damunt de qualsevol d'aquestes sentències. I recordem les que hi ha hagut fa poc, de sentències que havíem posat nosaltres una denúncia contra l'Estat perquè no cobràvem la bonificació de l'IBI d'autopistes, i en aquest cas l'Ajuntament no haurà rebut aproximadament ja en aquests moments, o està a punt de rebre, cap al 1 milió d'euros. Creiem que com a institució també l'assumeix el nou govern, o quan nosaltres vam entrar, que a part d'alguna altra doncs vam tenir sobre la taula l'ordre d'enderrocament de la benzinera BP, que vam buscar solucions per tal de que en la institució, en l'Ajuntament, no tingués costos, i així ho vam aconseguir. Per tant, també avui quan llegíem aquesta sentència, jo diria que s'ha llegit parcialment. I per informació de qui ens escolta, això deriva de l'any 95, o sigui que fa molts anys, ja fa 15 anys, que l'Ajuntament va detectar, en aquest cas a nivell tècnic es van detectar unes presumptes irregularitats a nivell del cobrament de taxes del servei de la grua i de tancament de carrers, i es va posar, en aquest cas, en el meu coneixement, que en aquell moment era l'alcalde. Com era la meva obligació, i si no ho hagués fet així, hauria estat un delicte de prevaricació, d'amagar una cosa que podia ser que hi haguessin irregularitats, doncs es va posar en coneixement del Ministeri Fiscal. I d'aquí ve la primera sentència que en el seu dia es va produir, que va ser absolutòria, es va absoldre el recurrent dels delictes de malversació, com després la que avui hem llegit, de que, com és normal, tothom té dret a defensar-se i a tenir indemnitzacions, si s'escau, doncs es va posar una demanda contra l'Ajuntament, que avui s'ha comentat la part, diguem-ne, negativa respecte a l'Ajuntament a nivell econòmic, però també s'ha obviat doncs, que es reclamava que no s'havia d'haver obert un expedient disciplinari. Aquí es diu que està, és el més normal i corrent i que s'havia d'haver fet per tal d'aclarir uns fets i fer un plenes garanties de l'afectat, o sigui que era normal. També diu la sentència molt clar que no es pot imputar a l'administració com si hi hagués sigut una demanda penal perquè sí, sinó que es diu que és imputable l'actuació d'altres instàncies, com és el Ministeri Fiscal, que així l'Ajuntament ho van posar, com els jutjats corresponents. I també s'ha obviat que es diu que i es reclamava com a pèrdua del càrrec de cap de policia local, doncs es reclamava una quantitat de 115.000 euros, i aquí deixa molt clar que la pèrdua del càrrec de cap de la policia local que l'actor desplegava en el moment que es va iniciar l'expedient sancionador no és imputable a un funcionament anormal de l'administració, sinó al compliment de la legislació aplicable al respecte. O sigui que l'Ajuntament, això, en aquests tres casos, la sentència diu molt clarament que l'Ajuntament va fer el que havia de fer. Altra cosa que segurament, vista en perspectiva d'avui, hi haurien coses que s'haurien millorat en l'actuació, però cada un s'ha de trobar en el seu moment, quan un governa, trobar-se en una situació difícil, complicada a nivell personal, a nivell institucional, i que també a nivell de plantilla de la policia, doncs això, vulguem o no, van ser uns moments difícils, i jo només em resta que dir que l'Ajuntament van fer el que havíem de fer, segurament, com dic, hi havia alguna actuació millorable, però que s'ha de viure i s'ha d'entendre que, vist amb la perspectiva d'uns anys després, segurament en molts casos, a nivell urbanístic, a nivell, hi ha coses que s'han fet fa 10, 15, 20 anys i que segurament ara, si les féssim, les faríem diferents. O sigui, és un prec per dir que l'Ajuntament va posar en coneixement inicialment del Ministeri Fiscal una cosa que podia haver estat un delicte, i com que no ho era o no es va poder demostrar, doncs hi ha una total, com ho diria, total confiança en la justícia. També això s'ha dit i tots ho diem, de vegades hi ha sentències que les acatem però no les comprenem, i més d'una vegada, no dic que sigui el cas aquest, però que assumim la nostra responsabilitat com ha d'assumir qualsevol equip de govern. I com deia, hi ha molts dels casos que van donar la raó a l'Ajuntament com a institució. Gràcies.
Bé, entenc que és un prec, però és potser una resposta que t'havia quedat pendent de comentar en el punt que hem discutit. Em sap una mica greu al final de la intervenció, bàsicament, a mi personalment, perquè jo crec que quan es produeixen aquest tipus de conflictes, no?, laborals, en el que després de 15 anys i tot el que ha comportat, i certament els que la major part dels que som aquí doncs no ho vam viure en primera persona, i per tant sempre es fa difícil, però clar, quan veus que totes les sentències li han donat la raó, no?, i certament alguna de les coses que es demanaven no han estat considerades, alguns per aspectes tècnics molt ja d'especialista. Jo he llegit l'aspecte que ha reconegut la sentència, no? Perquè em semblava que era important i segurament ara era una oportunitat potser hasta per reconèixer que algunes actuacions, no? Encara que el context fos un de determinat, és a dir, deixar una persona doncs, durant més de 6 mesos fora de la seva feina, sense sou, després durant un any en un espai sense una activitat determinada. I jo crec que hi ha algunes actuacions que segurament és bona la reflexió i hauria estat una bona oportunitat doncs, una mica potser per reconèixer això i inclús doncs, hasta per demanar potser disculpes fruit de la pròpia sentència, no? I clar, has acabat, no, qüestionant d'alguna manera, no, la sentència, cosa que em sembla una mala manera potser d'acabar aquest tema, no? En qualsevol cas, bé, fa referència a uns fets ja passats, no? Que evidentment s'han d'assumir, igual com l'administració recull fruits d'actuacions anteriors, fruits positius, doncs a vegades recull fruits que no són positius i temes que s'han d'assumir i s'han de resoldre segurament sense donar-li més voltes que acatar-los i en tot cas fer l'aprenentatge dels mateixos que cadascú cregui que ha de fer. No? Alguna pregunta? Sí, Albert Ventura.
La primera pregunta fa referència a l'última moció que vam d'aprovar, que és la moció a favor de la recuperació de la memòria històrica, i la pregunta és molt senzilla, és si es farà aquesta, si es complirà, si es farà el que s'acaba d'aprovar en aquesta moció.
Bé, l'Ajuntament no ho farà.
Però el permís, bueno, un dels punts dels coses que s'autoritza.
Sí, s'autoritzarà, no? El ple, és a dir, el ple ha decidit autoritzar-ho i per tant nosaltres hem exposat quin era el posicionament que com a grup pensàvem que tenia. Jo crec que ha quedat molt clar, la majoria hi ha votat a favor i per tant nosaltres no hi posarem pas impediments a que això es faci.
Val, molt bé. Només ho deia perquè en aquest mateix ple s'han aprovat mocions i encara falten per executar-les, simplement, doncs perquè tenia dubtes, realment.
Un aclariment, Albert.
Sí.
Jurídicament, les mocions tenen una determinada funció i, per tant, a vegades es tracten temes que no són d'estricta competència del ple i, per tant, la seva execució pot no ser d'obligat compliment perquè són competències d'altres òrgans de l'Ajuntament. De fet, hi ha ajuntaments que certs temes ni tan sols han permès que formessin part de l'ordre del dia del ple perquè s'ha considerat que no formaven part de la competència del propi ple i això ha passat fa poc en municipis molt a prop nostre, no? Però no és el cas d'aquesta moció.
I una altra pregunta és quin és l'estat de la Comissió dels Mitjans de Comunicació i quan es pensa activar-la?
Sí, la Laura Costa.
No està activada, com bé saps, perquè si no en formaríeu part. Suposo que era una de les mocions a les quals et referies. No crec que l'haguem no complert. Simplement vosaltres portàveu aquesta moció demanant que es creés. Nosaltres vam dir que sí des del principi i també hem dit repetides vegades que la portàvem al programa i per tant està pendent. Simplement això. No sé si hi ha alguna cosa que no quedi clara.
Val, doncs donaríem el ple per acabat. Bona nit a tothom.
Fins aquí la reemissió del ple municipal de l'Ajuntament de Sant Celoni.